Bon dia, passen 7 minuts de la una del migdia. Iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquesta darrera edició de l'Hora del Vermut, en què volem posar fi a aquest any 2019, que ja ens marca algun rellotge que arriba al seu final i que esperem poder repassar amb els nostres tertulians que ha donat de si aquest 2019, que no res, li queden un parell de dies per a acabar l'any i donar pas a aquest un 2020 que la veritat és que genera força incògnites i curiositat, perquè en una setmana podem passar moltes coses, com hem pogut veure aquesta mateixa setmana, amb alguna sentència judicial que ha remogut el panorama amb una força bastant important i ha generat alguns corrents d'opinió que m'agradaria repassar amb els tertulians que tenim als estudis de Ràdio Falset, perquè ha estat la cosa... Jo diria que, i mira que n'hem viscut de moviments i decisions importants, però el d'aquesta setmana sembla que la cosa ha rebut una sacsejada general que, repeteixo, mereix un petit anàlisi. Això sí, abans però volem començar demanant-los als tertulians. Avui tenim l'Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Miquel Gerardí, bon dia.
I bona hora tingueu tots.
Com ha anat aquest 2019 de cara a la nostra comarca? Els ajudo a fer una mica de memòria. Hem tingut eleccions municipals arreu del territori català. En el cas de la nostra comarca, per destacar la capital, Carlos Brull ocupa l'alcaldia. Arran de les eleccions municipals hi va haver canvi al Consell Comarcal i aquest Xavi Gracia va ocupar la presidència per Esquerra Republicana de Catalunya. És l'any en què també hem viscut la retirada de la candidatura a Priorat Montsant Ciurana, una retirada voluntària i, s'entén que no definitiva, just en el plenament que s'havien de decidir d'otorgar aquesta categoria de patrimoni de la humanitat. I també, per destacar alguna cosa i per mirar l'àmbit positiu, deixeu-me recordar que aquest estiu crec que no hi ha hagut els problemes d'aigua que s'han viscut a la capital del Priorat, com altres anys hem explicat i hem repassat. Respecte a les fires, hem viscut una nova edició de la Fira del Vi, consolidada ja en el calendari dels windlovers i també dels locals. I la Fira de Sant Andreu veiem com poquet a poquet, es consolida també com una fira, i en parlàvem no fa ni dues setmanes en aquest mateix espai, es consolida com la Fira d'hivern del Priorat. Crec que us he donat prou arguments. No us mireu amb aquella cara de no sé de què m'està dient, perquè heu estat aquí i hem estat comentant al llarg d'aquest 2019 tot el que ha anat passant, i si arribarem a parlar de la política catalana i espanyola. Tranquils, però primer mirem què ha passat a casa.
Perquè dius que mirem mal? Tot això ho sabem. Nosaltres ho hem viscut, vivim a Falset,
vale.
No?
Doncs si has de destacar alguna cosa, Miquel, què destacaries?
Bueno, tot el que has dit és el més important que ha passat al poble aquest any, no? Pues dir, clar, les eleccions municipals pues van guanyar la candidatura d'independents per Falset, això ja ho sap tothom, el Carlos Brull té 6 mesos d'alcalde, s'han anat fent coses...
I bé o què?
Bueno, en principi jo crec que sí. Això s'ha de mirar a final de legislatura, s'ha de fer el terme mig a final de legislatura, però per ara s'estan finalitzant les obres de tots els barris antics, s'estan fent coses, s'ha fet la millora del pou, el pou que comentaves que no hem tingut problemes d'aigua, mm-hmm. Suposo que també deu ser gràcies a això, vull dir, no? Ja se n'han fet de coses, perquè que en tot l'estiu no hem tingut problemes d'aigua ja vol dir que el pou aquest funciona.
Mm-hmm. Entonces...
Clar, això ha portat també el canvi del Consell Comarcal, això és lògic, no? Que el té el grup d'Esquerra.
Oi, parlant de l'aigua, volia ser molt positiu, però és que... Només que
hi
dones dos voltes. A part de que torna a ploure, recordem que tenim ja plantejada tota la situació de la guerra de l'aigua respecte a l'aigua del pantà
de Siurana.
De Siurana, la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, d'una banda, el Priorat, m'atreviria a dir, per l'altra, i un conflicte que haurem de veure si aquest 2020 arriba amb alguna resolució o amb alguna mena de cosa que s'assembli a un acord. Anton, al seu torn.
Bé, en principi, el fet de que no hi hagi hagut cap problema greu, doncs vol dir que anem bé. És a dir, problema greu, coses doncs, que hagin desestabilitzat a nivell polític o a nivell d'això, a part dels problemes que doncs, gairebé venen a nivell nacional o internacional, doncs jo diria que ha sigut una cosa positiva. I evidentment, doncs, bueno, records perquè ens han deixat durant aquest any i esperem, doncs, bueno, bona voluntat i desitjos bons pels que estem aquí i esperem arribar l'any que ve, no?
Uh-huh. O sigui que hem tingut un any relativament mogut, no especialment luctuós, no, com assenyalava Anton, no hem de destacar cap fet greu o que es pugui revisar, com per exemple el tema de la retirada de candidatura. Home, va ser una allò de ja estem arribant, ja estem arribant, ja estem arribant.
I bueno, aquestes coses...
Estàvem a 5 metres de la meta i dir, potser és un moment de que ens ho repensem.
Teòricament, una retirada de temps és una victòria. És a dir, si en aquest cas...
Lliure de la guerra.
Sí, si en aquest cas, evidentment, doncs, la cosa no es veia que el tant per cent doncs, estava bastant per poder tirar-se endavant, doncs val la pena doncs, que bueno, se'n revisin les coses i es faiguin doncs, tal com... Bueno, tal com va la llei, no?
S'ha d'explicar que hi havia un informe negatiu dels inspectors i, clar, basant en això, doncs, van decidir sí. retirar-ho.
Per això el que dic...
Els van aconsellar doncs, que es tornés a fer un replantejament nou, més ben exposat, perquè doncs, ells hi veien certes coses que no...
Bueno, més que res en la funció bàsica d'execució del pla era sí. la situació.
Bueno, no? I també aleshores... recordem que jugava molt, era molt important refermar i que quedés molt clar el tema de l'excepcionalitat. Potser és la paraula, ara que començarem a veure, la paraula de l'any del diccionari Oxford, la paraula de l'any del DIEC. Doncs la paraula de l'any a la nostra comarca potser és aquesta excepcionalitat que s'ha reclamat.
Sí, no, és això. És a dir, en aquest cas, si hagués tingut el tant per cent elevat de que les coses tiraven endavant, doncs, bueno, s'haguessin doncs, pogut fer. Però en aquest cas, doncs, bueno, veient que la cosa doncs, no tenia el tant per cent elevat de poder treure's i tirar endavant, doncs val la pena doncs, revisar-ho i aleshores doncs, bueno, tindre una altra oportunitat per poder doncs, aconseguir la feina o el resultat de la feina de la gent que ha estat al darrere i que en aquest cas doncs, ha portat el projecte endavant, no?
Hi ha hagut altres llocs que els informes dels comissaris han sigut negatius i en canvi no ho han parat i l'han aconseguit, el Patrimoni de la Humanitat, no sé quin lloc d'Itàlia i tal, però els d'aquí s'han estimat més anar a...
Bueno, és que aviam, la idea de patrimoni aquí és una mica complicada, és sí, a dir, és, no és un fet concret, no és un edifici concret, no és un lloc molt diferent,
sinó que doncs, bueno, doncs, de paisatge.
Clar, i aleshores el paisatge ho conforma diversos aspectes i aquests aspectes han d'estar tots al 100% i si no estan al 100% i en aquest cas doncs l'execució la realització posterior de una vegada estés donat això, doncs és normal que doncs, bueno, en aquest cas doncs se revisi i doncs i abans de dir que no, doncs
m'ho van abans explicar que d'això, que estàs dient
d'això que es pugui tirar endavant, sí.
M'ho van explicar això que dius tu i ho vaig trobar correcte que es retirés.
De totes maneres val la pena perquè això ha fet moure el personal. Vull dir, ha fet reflexionar amb els diferents aspectes socials de la comarca i, bueno, ha fet posar una mica les piles doncs, a la gent, amb tots els sentits.
Sí, home, això ha ajudat que la gent prengui consciència de la comarca que vivim. Això és indiscutible, la comarca i el paisatge. Bueno, ara diu que també estan en tràmits per una junta nova, no?, prioritat, bueno, suposo, bueno, perquè clar, això també el cansament de tants anys, tanta feina, és que aquestes coses no es veuen, però això ha portat moltíssima feina. I clar, això, la feina que fan, doncs, quan te l'expliquen, ho entens, però clar, la gent que ho veu des de fora es deu pensar que això
que
és un tràmit
sol.
Curt.
Tot se fa sol.
Sí.
És un tràmit curt, que es presenten les al·legacions a la UNESCO i que llavors entra doncs, l'estat espanyol i que pim-pam-pum i ja està, i no. Se necessiten uns requisits molt exigents, se necessiten doncs, presentar un informe molt complet, amb molts estudis, vull dir, no, que jo reconec que hem fet una gran feina.
uns recursos que ha costat
de tots modos, això és feina guanyada, no us penseu perquè ho haguin retirat que això s'ha llançat a la brossa.
No,
de lo que està fet ja està
aviam,
fet.
Aquí el que es tracta és de que les institucions que s'han implicat amb això, doncs han vist que hi havia algunes esquerdes doncs, que s'havien d'acabar de perfilar abans de... És a dir, que no poguessin donar allò com a excusa per no donar-ho, i per tant, doncs val la pena. Val la pena, doncs, el moviment que s'ha fet... Val la pena la implicació, val la pena de que doncs, les institucions s'han anat retratant una mica doncs, amb això, bueno, i aleshores espero de que doncs, les institucions públiques bàsicament doncs, estiguin més, una mica més per la feina del que han estat fins ara, potser que només fins a l'últim no ho han vist massa clar, però bueno, que esperem que això, si no el 20, el 21, doncs, pugui tirar endavant. Mm-hmm.
Estarem pendents d'aquesta qüestió. Aquest 2019 ens deixa aquesta situació. Vam començar el maig amb les demandes al president de la Generalitat quan va vindre a presidir i a presentar la fira del vi, i es va acabar el juliol amb aquesta decisió de fer aquest pas al costat, perquè si es vol una mica enrere, però no es deixa la via d'aconseguir aquesta la candidatura, el fet de que s'aconsegueixi que el priorat del paisatge, la candidatura del priorat Montsant Siurana sigui considerat patrimoni de la humanitat. Més qüestions que tenim aquesta setmana, més enllà d'aquest balanç del 2019 que puguem fer, són unes dades que ens donava a conèixer el manual informatiu, que si podeu anar a veure a la pàgina web del radiofalset.cat, respecte a la població de la nostra comarca. Són dades del 2018, perquè sempre anem així una mica en un any
endarrere.
Sí. Entre el 2017 i el 2018, la població del Priorat va caure 4,5 punts percentuals i se situa per darrere de les que van perdre població, només superada per la Conca de Barberà, sorprenentment, al meu entendre, i en la meva opinió, la Ribera d'Ebre, sí. I darrere hi ha la nostra comarca. Una situació que jo crec que fa uns 10 anys que estic al capdavant de l'Hort del Vermut, i si no els 10, doncs més de la meitat s'ha anat donant, amb l'agravant, si em permeteu que ho digui així, tot i que és una realitat objectiva, o almenys una realitat estadística, que en aquests moments, o sigui, el 2018, amb data del 2018, hi ha un 25,4% de la població de la nostra comarca que té 65 anys o més.
Un 25%?
Un 25,4%.
Pues jo, perdona, però pensava que érem més, eh? Jo crec que érem més, eh? Perquè, clar, sempre això de la comarca envellida, del Priorat i tal... No, clar, aquestes dates jo no les coneixia, però un 25% no em sembla bastant exagerat, eh? No, de veritat que creia que era més.
És una quarta part.
Home, és una quarta part, eh?
Bueno, sí que és una quarta part.
Però hi ha hagut moments...
Però quan hi ha una comarca de situació envellida, dius, bueno, és que aquí almenys som el 40%.
Hi ha hagut moments que ha estat més... que ha estat més elevat aquest tant percent.
Bueno, i quants habitants som al Priorat?
I aleshores pensa una cosa, és a dir, una cosa és l'envelliment i l'altra és l'establiment de la gent, és a dir, evidentment hi ha molt... el trasbassament de gent, de comarques, de ciutat a pobles, com si diguéssim, o de poble a ciutat, i això implica de que no és un factor determinant per l'assumpte de la comarca, perquè la comarca, per d'alguna forma, econòmicament pot estar més bé que uns anys enrere, sí, entens? Sí. Malgrat, evidentment, tingui un tant per cent de gent gran, arribat també, no? Vull dir que no, és un factor que pot influir, però que avui dia, doncs, amb com aquell que diu, les xarxes de tot, tant sigui físiques com de mòbils i d'això, doncs fa que, bueno, que sigui un factor, però que no sigui determinant.
Potser l'altre factor determinant és que la població de 0 a 15 anys és només és el 12,7%. Clar, estem parlant del futur de la comarca... és, en termes de percentatges, petit.
Bueno, però jo ho miraria més en l'aspecte positiu, més que res, perquè, evidentment, estem parlant amb gent inscrita a la comarca. Això no vol dir de que hi hagi gent que està inscrita en altres comarques o en altres poblacions o en altres ciutats i aleshores doncs, participi també de la comarca. Entens? Sigui econòmicament, sigui vinguin a treballar, sigui de tal. Vull dir, per tant, bueno, són factors que, evidentment, el que està clar és de que la gent tendim, com aquell que diu, doncs, anar als llocs en el qual doncs, els serveis són molt més... és a dir, hi ha molts més serveis i aleshores doncs, això abarateix. Per tant, és normal de que doncs, en una comarca que orogràficament doncs, sigui complicada pel terreny i per les coses, doncs, evidentment doncs, no hi hagi proliferació bueno, de més gent, no, en aquest cas.
Permeteu-me que obri el micro al tècnic. Avui tenim el Gerard Sánchez, home polivalent.
Mm-hmm. Una mica el que es pot, Jordi.
Sí, sí, com sempre.
El que em deixes.
No. Això ara no és moment de parlar-ne, però sí que m'agradaria que ens fessis la valoració d'aquestes dades de demografia, que tu i jo hem tingut moltes vegades aquesta conversa fora de micro, ara potser ja seria el moment de tindre-la davant del micròfon.
Bueno, ja fa unes setmanes, si no me'n recordo malament, quan vam vindre amb la Cèlia també ho vam tocar una miqueta de puntetes, i és veritat que sí que parlàvem així, rotllo, amb conya fora de micro, que dèiem, si el sistema de pensions s'hagués fet només dintre el priorat, cuidado els problemes que tindríem. Però és que, a més, no només la creujant, i això ja no només a nivell priorat, que sí, sinó a nivell general, és que ara mateix podem tindre uns percentatges, com has dit, del 20 i prou llargs aquí.
25,4, 20, més de 65.
És bastant, crec que a nivell Catalunya està sobre el 18 o 19, més o menys, si no ho veig malament. Però que no toquem sostre amb aquest percentatge de més de 65 anys, eh? Això se'n va als pròxims anys, als pròxims 10 anys, probablement. Si d'aquí 10 anys tornem a estar sentats aquí i parlem aquestes dades, parlarem d'un número bastant més greu. Uh-huh. A nivell priorat, però a nivell general també. Sí, això sí que també s'ha de dir que és una comarca, el priorat, que a nivell dels anys s'ha aconseguit establir bastant un percentatge d'entrada d'immigració bastant constant, no és de les més altes de Catalunya, però això sí que és un fet que, bueno, si li vols treure un punt d'optimisme amb això, el tema feina, el tema agricultura, que abans parlàvem, ara fa un moment fora de micros parlàvem, deies, hòstia, amb les olives que he fet aquests dies no entenc com aguanten alguns, no? Doncs és com el punt petit positiu que podríem treure de tot això. Però sí, la dada no deixa de ser alarmant.
Hi ha una circumstància que no ens passa a nosaltres, que ens passa a la comarca veïna de la Ribera d'Ebre, que, per cert, si us fixeu en les tres comarques que han perdut més població, Conca, Ribera, Priorat. Mm. Comarques veïnes, el Priorat està al mig, però som frontera, tenim frontera amb la Conca de Barberà i tenim frontera amb la Ribera d'Ebre. Correcte. És curiós que passi en aquesta zona... Mm. No m'atreveixo a dir central de Catalunya, però sí perifèria, això per descomptat. I el que em sembla més sorprenent és el cas de la Ribera d'Ebre, perquè agafa una dada de l'anuari comarcal del BBVA i, clar, apuntava que és una de les comarques amb un VAP més alt de Catalunya, valor absolut brut de Catalunya. Econòmicament, la Ribera va bé. I, clar, posa al costat d'aquesta dada de que perd habitants i dius, ostres, és curiós com a vegades relacionem bona salut econòmica i augment de població o manteniment de la població i veus que no es pot fer aquesta relació.
No té per
què. Bueno, és el que t'he comentat. És a dir, la història està de que hi pot haver gent que visquin en altres llocs i tinguin les empreses o vagin a treballar amb aquestes comarques i aleshores, clar, això no queda reflectit dins pròpiament de la comarca, m'entens? Però, evidentment, doncs, bueno, doncs, el fet és aquest. I això, evidentment, que és molt complicat perquè són les tres comarques amb una orografia doncs, una mica complicada de terreny i de comunicacions, però el fet de que els mitjans de comunicació teòricament doncs, moderns doncs, facilitin de que, així com fa 20 anys o 30 anys, doncs era molt determinant que la gent estava al lloc i aleshores el desplaçament no era tan important, sinó que, doncs, bueno, evidentment, feien o muntaven l'indústria o la feina al mateix lloc. Avui dia, doncs, això, doncs, hi pot haver un que estigui inscrit al priorat i estigui visquent a Nova York. I això, clar, evidentment, doncs, això és el cas que factors que...
Hi ha
que
molta gent del Priorat que treballa fora del Priorat, clar, com el Reus, per exemple.
Sí, no, bueno, i a més en les xarxes, aquest, en les xarxes avui dia...
Aquesta economia entre el Priorat, però no té res a veure, doncs, amb els habitants i amb la demografia.
Temps enrere, anys enrere, això era molt, molt implicat, un factor amb l'altre, però avui
perquè
dia...
Perquè la gent no es move com ara, eh? Clar. El que passa que, clar, el problema que tenim aquí és pues, la baixa demografia. No es tenen els fills que s'haurien de tindre avui dia. Pues,
però això són polítiques generals que afecten els particulars. És a dir, el sistema que tenen en altres països de que doncs, quan tens fills doncs, hi hagi més protecció o hi hagi uns avantatges, incentius i tal, doncs aquí no es donen. Per què? Pues no ho sé. Perquè doncs, la política que s'ha portat a nivell estatal doncs, no ha anat cap aquí, o la gent que ha estat al davant, que no deixen de ser persones, doncs no estaven creient en aquesta mena de política o de visió de futur. I, per tant, estem tal com estem.
Jo les dades del Priorat les desconec, però l'última vegada que vaig llegir una informació sobre la demografia a Catalunya, actualment, el 2018, clar, estàvem amb 0,90 fills per parella. O sigui, no arriben a un fill per parella.
Sí, això jo crec que és un dels principals problemes. L'altre ja no sé amb qui ho parlava, i si a la llarga tenim aquest problema de les pensions, el problema de a veure com tenim aquesta renta de quan siguem majors, davant d'una impossibilitat de canvi de sistema com l'austríac, que portaria 40 anys o 50 anys de debacle total... Sí, perquè sí, ara mateix diem, doncs jo deixo de pagar les pensions als que estan jubilats i començo a estalviar per la meva. Tota la gent que hi ha entremig de jo i aquests jubilats, com? Hauries de tindre una bossa molt gran, però molt gran, i no, això no ho tenim.
O bé una política diferent, és a dir, així com ara doncs, se fa la bossa aquesta de que doncs, aquests diners només van per les pensions, doncs això, com alguna vegada doncs, inclús ha parlat a nivell estatal, posar-ho doncs, com una partida dels pressupostos anuals i que aleshores doncs, vagi alimentant-se dels beneficis que hi hagi en cada pressupost anual.
Un petit apunt metodològic per l'audiència que se'ns hagi perdut. El Gerard ha fet referència al model austríac de les pensions. És que un mateix ja es comença a guardar els diners de la seva pròpia pensió, mentre que el model actual és aquest pacte intergeneracional en què els cotitzants actuals estan pagant les pensions de les persones que estan jubilades.
Exacte.
Entenent que no són les persones jubilades que al seu dia van fer les cotitzacions que es paguen la seva jubilació, sinó que són les generacions actuals que paguen les cotitzacions dels jubilats actuals.
Correcte.
Que situem que són dos models diferents, que aquí a Espanya hi ha aquest pacte intergeneracional, i que s'ha parlat de si s'aplica o no, i és el que diu el Gerard, que si s'arribés a aplicar hi ha una o dos o tres generacions
que patirien moltíssim.
Que, clar, en quin model queden?
Això és molt problemàtic d'aplicar.
És problemàtic de canviar.
I lo dels impostos tampoc és que sigui fàcil, eh?
No és
fàcil.
A
mi no m'acaba de satisfer el sistema de que cadascú s'espavili, no? És a dir, pot haver gent que estigui de sort i aleshores doncs, li sobrin diners...
Quan diuen cada un que s'espavili és gent que es guanya molt bé la vida.
Clar, vull dir, aquí el que interessa és mirar de que, doncs, equilibrau. El sistema que tenim aquí, en aquest país, malgrat tot, perquè si anem amb altres països, doncs encara n'hi ha que estan molt més pitjors, i no diguem dels Estats Units, que és
bueno,
comparat
és un
amb el nostre.
És un model diferent.
És un diferent, però no té ni punt de comparació amb el benestar que tenim aquí. Ara, el que interessa és que les polítiques que se serveixen i que s'estan fent ara no mirin d'avui per demà, no diguin això, és a dir, amb aquesta mena d'idea doncs, una mica retrògrada de guardem aquests diners perquè doncs, el dia de demà els necessitem, no, és a dir, els diners que es necessiten avui són els que s'han de fer, i aleshores si enguany doncs, hi ha 10 jubilats, doncs s'ha de pagar els 10 jubilats, i si l'any que venien 30, i si l'altre n'hi ha 12... O 5, doncs 5.
El problema per tant, és això... quants diners els dona a aquests jubilats.
Bueno, aviam, aquí el que està... Jo sempre tinc una opinió una mica així estrafalària, més que res amb això. És a dir, una persona quan para de jubilar i cobra de l'Estat ha de cobrar tothom igual. Una altra cosa és que un, durant la feina que ha tingut més sort que l'altre, doncs hagi cobrat més i s'hagi estaviat més o hagi pogut recopilar més diners. Però a nivell de jubilació, és a dir, de cobrar absolutament igual tothom. D'aquesta manera no hi haurien els problemes que hi ha. És a dir, que un, amb una jubilació, resulta que paga dos o tres jubilacions dels altres, no? Per tant, és complicat.
I, molt complicat.
I clar, no és una cosa que podem fer el priorat sol, de dir, doncs ara nosaltres ho farem, perquè això està interrelacionat de cada dia més globalitzat. De manera de que, doncs, bueno, o es comencen a aplicar unes polítiques globalment més assequibles i més al terme i mig...
I anem tard.
I anem tard en tots els aspectes, però, doncs, bueno, alguna vegada ha de ser la primera. I, sí, per tant, doncs, manos a l'obra, que en diuen, i evidentment, doncs, la cosa s'ha de començar a tirar endavant. Les polítiques que porten segons quins governs han portat, nosaltres ho hem vist, com aquell que diu, de viva mà, amb dos o tres, amb 20 o 30 anys d'aquí enrere, i hem vist que hi ha unes polítiques que són totalment retrògrades a nivell social i unes polítiques que, doncs, bueno, doncs, que evidentment beneficien el personal que té més, i que aleshores, doncs, el que té menys, doncs, aquell se queda, doncs, penjant. No?
Bueno,
per tant,
molt,
si hem de ser solidaris, no cal ser solidaris, doncs, simplement en la marató, per entendre'ns.
Que també,
i interessa malgrat les deficiències de l'Estat, doncs, perquè si no això no es podria fer, però, doncs, bueno, escolta, aquí la solució és aplicar unes polítiques, i les polítiques les apliquen la gent, i la gent, hem d'entendre que la gent ha d'estar preparada que vagi al davant. I aquesta gent preparada, vull dir, si a vegades votem amb algú que no està preparat simplement per la cara o pel que sigui, doncs estem allà en som.
Bueno, això, el que passa és que, clar, quan arribes a aquest punt de tothom igual, a part de que et diran comunista, a part d'això, la gent, pues, clar, te dirà, escolta, que jo he cotitzat el triple que tu.
Perfecte,
per tant
tu guardes, i aleshores quan siguis gran, doncs ho gastes.
Sí, però vull dir que això és molt difícil d'aplicar i assimilar. Exacte. I a més a més, pensa que vivim en un món capitalista. Aquí el que mana sempre és el capital. Mira, l'altre dia vaig sentir el Niño Becerra dient una cosa que ja l'havia sentit alguna vegada, però va dir que si rebaixéssim el pressupost de l'exèrcit espanyol un 30%, no hi hauria problemes ni de sanitat, ni d'educació, ni els jubilats. Hi hauria prou diners per a aquests tres sectors. Bueno, però veiem qui és el govern que s'atreveix a baixar un 30% el pressupost militar.
Bueno, són decisions polítiques.
Sí, però no sé fins a quin punt també i fins a quina durada, perquè igual sí que momentàniament ho podria solventar, però estructuralment...
No, momentàniament no, seria que... Escolta, pensa que comprar un caza, un F-15, val 2.000 milions d'euros. És que, un caza val com a 10 hospitals, eh? És que, i un tanc, no sé, no tinc ni idea. Una vegada ho vaig llegir, les comparacions.
Necessari tindre un caça.
Sí, vull dir, vaig llegir les comparacions i llavors, clar, dius, bueno, l'exèrcit... realment, perquè el tenim. Perquè
aviam, serveix, baix els pressupostos que es munten, és necessari tindre un caça.
Sí, clar.
Un tanc. És necessari. Per què? Perquè el pressupost que montes, dius, bueno, doncs aquests materials que tenim, per tant, s'han de renovar, no? I per lògica, has de dir, no, és que això fa molts anys que no, i per tant ho hem de tindre.
Permeteu-me una dosi irònica. Crec que l'última vegada que va sortir una notícia d'un submarí espanyol va ser per dir que no s'esfonsava.
Sí.
Bueno... Bueno, això ja és malversació d'opinions públiques.
No, malversació de...
És a dir, de personal i no per.
D'idees, això.
Hi ha una cosa. Fa dos dies que hem tingut la cumbre...
El COP25.
El COP25.
Bueno, val a dir que primer s'havia de fer Xile, diguem-ho.
És igual,
no
és igual.
Anar,
és igual. No,
l'organitza l'Estat espanyol,
no
s'havia
no
de fer Xile.
No és el fet que estigués aquí, sinó el simple fet de que... És a dir...
No es va ficar d'acord.
Un vehicle de gasoil... pot arribar a gastar durant la seva vida, què et diré jo, doncs? 1 milió de litres, per posar un exemple, no és que sigui real, 1 milió de litres. Resulta que cada dia l'aeroport de Barcelona sol s'aixequen més de 1.000 vols, dels quals cadascun segurament que 50.000 litres els gasta per anar, com aquell que diu, de Barcelona a Reus. Si no comencem per aquí, anem malament. Aquella noia, aquella xiqueta, resulta que ha vingut, doncs, d'un catamaran, de la manera que sigui. Això ho ha fet ella. Això, evidentment, no ho pot fer un empresari en el qual doncs, tingui doncs, uns milions de no sé què, que sigui farmacèutic o sigui d'allò.
Aquest té un jet privat.
Però o arreglem això o malament. No podem començar dient que tota la gent que tingui un cotxe vell i que l'hagi cuidat i que no sé què, però encara que sigui vell, doncs allò contamina i contamina la part que toca. I li hem de bueno, fotre fora per d'alguna forma. M'entens? Obligar-la que en compri un altre.
I mantindre els altres.
Però resulta que només un avió, la comparació és, és aplastant.
I ara imagina't un vaixell, un creuer.
No, el que vull dir és de que no comencem, no diem, no s'ha parlat dels avions, no s'ha parlat dels vaixells, s'ha parlat simplement, bueno, i ho tenim damunt, de que els cotxes a Barcelona no poden entrar, de que els cotxes
Madrid,
més de 20 anys...
Però, escolta, sempre ha sigut així. Qui paga sempre? Bueno, la gent de peu sempre paga.
Sí, home, però ara resulta que això ja s'està popularitzant més, si tu vols, no? Per tant, comencem per això. És a dir, si tota la gent, si tots els diners que s'han gastat aquesta gent en vindre amb avió i el que sigui, ho anessin sumant, s'esgarrifarien. M'entens? I acabant resulta que hem de fer una marató perquè resulta que no hi ha prou diners... M'entens? Per poder tractar enfermetats gairebé que són clar, desconegudes, m'entens? I com que són minoritàries, per tant, ja no importen. Això és llestimós. Això és molt llestimós.
Sí, home, no importen perquè aquí no hi ha negoci les farmacèutiques.
Bueno, a mi no m'agrada que diguin és que aquest medicament costa molts diners. A coi? Doncs que a l'hora de fer-lo, les persones que estan implicades doncs no cobrin tant, no tinguin tants beneficis, clar, no tinguin tants beneficis, no cobrin tant, i veuràs com aquell medicament resultarà que serà més econòmic. No estem parlant de que no hi hagi medicament, eh? Estem parlant que el cost de compra del medicament, m'entens, sigui elevat. És a dir, no estem parlant de que l'aigua sigui cara. D'aigua ja n'hi ha. El que passa que a l'hora de donar l'aigua o a l'hora de fer pagar l'aigua, la fan pagar cara. La comparació és més que res perquè es comprengui. Bueno, si no és així, malament. I és la globalització de les idees, la globalització, en aquest cas, de les polítiques que s'estan portant, i no és ni d'un dia, ni de dos, ni de tres, ni d'un país, ni de dos. És, bueno, ja que vam entrar a la globalització fa uns quants anys... Tot comporta.
I mentre visquem en un sistema capitalista, això seguirà pels segles dels segles. Aquesta cumbre, cumbre que deu del medi ambient no s'ha ficat d'acord ni Déu.
Cada any se'n fan reunions de la COP, de les reunions dels països, per veure si s'assoleix compromisos per tal de que no s'arribi a... hi hagi la reducció d'emissió de CO2 per tal de que no pugi la temperatura del planeta, ja que si fins al 2030 no es fa res, pujarà uns 2-3 graus i això tindrà unes conseqüències mediambientals que jo crec que ja estem començant a notar, si no ja veureu quin Nadal que tindrem.
Però és que a més hi ha avisos científics de tot el món, no estem parlant que ho diu el pare Noel o el capellà de la parròquia, científics molt de tot el món, vull dir, no?
Aviam, aquesta gent parla amb fets científics, amb dades, per dir-ho d'una forma.
Exacte. Parlant dades, observacions,
dades.
És a dir,
de la comparació que s'ha fet d'uns quants anys fins ara, passa això, no? Que hi pot haver, que pot vindre una altra glaciació, que hi pot vindre una altra desglaciació, evidentment el món està així.
Són cicles.
I només que hi hagi 4 terratrèmols i 4... volcans d'aquests en l'aire, ho fot tot en l'aire, no? Però on ho referim que això, en petita escala...
En
Anton, petita
no,
escala...
no confundis factors externs i factors
interns,
eh?
No, el que vull dir és que això s'està tirant endavant per la gent humana, pels humans, però que si hi hagués una catàstrofe natural, vull dir, automàticament passa el tsunami, aquell de, oh, és que això, vull dir, va arrasar, i... El que vull dir és que aquestes petites coses... posat, com aquest que diu, a l'àmbit local, m'entens? És el mateix. És una bona administració per fer les coses ben fetes. Per tant, a última hora són la gent les que hi ha al davant.
Els desastres naturals, el que estem fent ara és ajudar-los a que se provoquin més aviat.
Bueno, ajudar-los en el tema dels terratrèmols, jo diria, o almenys que jo sàpigui, la ciència encara no pot controlar la dinàmica de plaques.
La implicació no és tan...
El tema dels cicles que hi ha a la Terra com a... que han escut al llarg de milers d'anys, sí.
Els científics encara no poden fer res, però que s'està demostrant que els ciclons, sí, que els huracans,
sí,
que els tsunamis... que clar, són uns canvis de temps molt sobtats que provoquen unes tormentes tropicals fortíssimes, i provoquen tsunamis, provoquen huracans, provoquen tifons...
O que tinguem un Nadal de...
I això provoquem d'altres.
De camisa, perquè ens entenguem. Recordeu que no fa pas tant temps, jo diria que és novetat aquest any i trobo que això pot ser haurà de sortir els resums anuals. Fins ara estàvem parlant de la problemàtica del canvi climàtic, ara, i ara ja hem canviat el vocabulari, ara parlem de crisi climàtica. O sigui, som conscients de que el planeta Terra, al llarg de la seva història de milers d'anys, ha patit diferents cicles, ara n'estem amunt. La novetat és que ens hem adonat que l'acció humana ha provocat que s'accelerin alguns efectes, i un d'aquests és l'augment de la temperatura, que és el gran tema que està damunt de la taula i que intenten solucionar any rere any amb aquestes trobades, però hi ha resultats tan patètics, i permeteu-me l'adjectiu valoratiu, dels resultats de la Copa Xile-Madrid, en què no es van arribar a posar d'acord. Dius, tenim un problema, i jo suposo que, i permeteu-me ser una mica... tràgic en aquest sentit, fins que els Estats Units no vegin que se'ls inunda algun poble d'Alaska o alguna temporada de tornados com la d'aquest any, que crec recordar, tinc la imatge gravada d'una imatge del Telenotis, de la informació del temps d'aquí.
La més llarga del segle.
Informació del temps d'aquí. Van ficar una imatge de l'oceà, si no recordo malament, l'Atlàntic, amb 8 tempestes tropicals, no, ni molt menys, amb 8 tornados en potència, dient això és una situació que no s'havia donat mai, dius, home, doncs potser hem fet alguna cosa, potser ens hem de repensar i potser no arribem a temps al 2030 per evitar això. Haurem d'esperar que passi alguna cosa greu a aquests països que no volen, no es neguen, digue-li Estats Units, digue-li Xina, digue-li la Índia,
clar, perquè hi ha canvis. No se contaminen. Bueno, canvi de terç. Ara hem de parlar del que ens toque...
Un moment. Abans del canvi de terç, dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-0044 i el 977-83-1135. Aquests dos telèfons, perquè també volem sentir la vostra veu i que ens digueu què opineu de com ha anat aquest 2019, si ha estat positiu per la comarca, si ha estat negatiu per al Priorat, si hi ha més notícies que hem donat, aquests canvis que han hagut arran de les eleccions municipals, la retirada voluntària de la candidatura, doncs han significat que la comarca tira endavant, no més enllà d'aquestes dades de demografia que també hem donat fins ara a l'hora del vermut.
Llavors t'he preguntat quants habitants hi havia al Priorat, ho has aconseguit mirar?
No ho tinc. Ara producció es posa en marxa, el nostre home pluriempleat.
9.000 i pico.
Sí, jo diria que no arribem als 10.000, jo estic frisós per a que arribi l'1 de gener.
Home, si no arribaven l'any passat i hem baixat una mica, doncs
jo estic frisós que arribi l'1 de gener, o el 2, perquè l'1 no és actiu, però el 2 de gener, perquè ja l'IDESCAT publiqui les dades de l'any i a veure com està la cosa, perquè tinc molta curiositat. El Miquel proposava un canvi de terç. Sí, Miquel, ja està. Estem arribant a l'últim quart de l'hora del vermut. Toca parlar de política catalana, que aquesta setmana s'ha vist sacsejada, no sé si en sentit positiu o negatiu, per la decisió del Tribunal de Justícia Europeu d'acceptar
la immunitat.
No, més que la immunitat, la condició de parlamentari europeu,
eurodiputat,
d'Oriol Junqueras, arran, recordem-ho, perquè és interessant veure d'on surten les coses, no perquè sí,
sinó pregunta d'una que el Suprem.
Pregunta d'una qüestió prejudicial del Tribunal Suprem, que jo no entenc de qüestions jurídiques, però clar, jo em pensava que si presentaven la qüestió prejudicial s'haurien d'haver esperat
a la resposta.
A la resposta, perquè no. Clar, si no tires endavant tot un procés, quan una resposta, esperant una resposta que t'arriba i pot tombar o pot tornar molt fràgil tot el que ha vingut després. No ho sé, no estic dient, que quedi clar a l'audiència,
sí,
que no, que queda la nul·litat perquè s'ha arribat a sentir o dir, jo no ho sé, però home, sense tindre els coneixements jurídics pertinents, que facis una qüestió prejudicial i que et donin una resposta quan ja està feta el judici, aquí hi ha alguna cosa que grinyolen. No sé...
Els catedràtics amb lleis deien exactament les mateixes paraules que has dit tu. Que el que no té cap sentit és presentar una pregunta al Tribunal de Justícia Europeu i no esperar la resposta. I després l'altra cosa també que s'ha de recordar és que quan l'Oriol Junqueras va adquirir el càrrec d'eurodiputat no estava condemnat, Estava en prisió provisional. Per tant, no estava condemnat. Però ara, com vaig sentir les declaracions de la Fiscalia Espanyola, bueno, ja hi som. Bueno, però això era abans, ara ja està condemnat, ara no hi ha res a fer. Bueno, serà possible.
Bueno. Jo suposo que això és com en tot, és a dir, és una mena de corrupció. Corrupció en el sentit doncs, de que bueno, d'altres temes econòmics en el qual doncs, bueno, hi han partides de que doncs, jo trec una partida d'aquí perquè resulta que l'altra doncs, me va més bé i tal i qual, cosa que no es pot fer, per tant se'n diu corrupció, no? És a dir, bueno, fer coses d'aquestes o fotre's diners a la butxaca per entendre'ns, però bueno, políticament
amb justícia això políticament, es diu prevaricació.
Bueno, és el mateix, és a dir, si ells van sabien perfectament de que no podien fer, jo no, però ells eren tècnics, i per tant els tècnics s'ha de suposar que ho havien de tindre molt clar. Sabien perfectament que no podien fer aquest segon pas i el van fer, per tant això és el mateix que amb altres aspectes econòmics o socials, és corrupció. Si tot és el mateix sistema, és a dir, tira, va, ara ho fem així i s'ha acabat, i han acabat, ja
veurem.
Ja veurem.
Sí.
No podem anar en cap lloc. I ja fa molts anys que no podem anar en cap lloc. Des de que aquesta gent van començar a entrar, des de que dos persones van dir, nois, aneu cap a casa, i els van fotre a la presó, m'entens? Simplement per dir, nois, aneu cap a casa, m'entens? No pel cotxe, el cotxe era una excusa, m'entens? No podem anar en cap lloc. No podem anar en cap lloc. És a dir, jo no dic que la justícia, en aquest cas espanyola, estigui corrupta o sigui, no sigui bona, no, no. Teòricament la justícia és bona. El problema és que el personal que fa que aquesta justícia s'apliqui és no corrupte, inepte, en tots els aspectes. I ara sembla ser que gent de fora doncs ho veuen més clar que no pas la gent de dins.
Sí, sí.
Gerard, volies apuntar...
No, una mica on està el debat de la conversa és amb el tema, bueno, la conversa de les sentències, amb el tema de la retroactivitat i els timings que han passat les coses. I aquí és on tothom està buscant buits legals o no per poder aplicar o deixar d'aplicar, anul·lar o mantenir sentències. I aquí és una mica on està el debat ara i on no sabem ben bé què passarà, perquè en teoria tots pensem que com que han dit una cosa que era immune al moment que encara no l'havien jutjat i ja no el podien investigar en aquell moment, però com que estava en preventiva i han dit que és immune quan ja ha estat condemnat, tot aquest lapsus temporal del mig és una mica on estarà el debat i a veure què passa i qui estira i arronsa més la corda, si Europa, Espanya, amb el caràcter... Perquè ara, de fet, ho estava fent una ullada a internet a veure si deien alguna cosa, però en cap lloc he trobat regla del caràcter de com s'aplica aquesta norma anteriorment, saps? Si és retroactiva o no i fins a quin punt, saps? No. Si en aquest moment l'estiguessin investigant i haguessin de fer un judici de la sentència demà o d'aquí un mes, probablement la cosa estaria bastant més clara, però amb tot el que ha passat és on està aquí el dilema i a veure què passarà. Tampoc ni tinc molta esperança.
Bueno, però aviam el que diu el Tribunal de Justícia Europeu ja és suficientment clar i entenidor.
Sí.
Una de les preguntes que va fer el jutge va dir, aquest senyor, el Junqueras, és elegit el diputat al Parlament de Catalunya.
Clarament.
I deixeu anar a recollir l'acreditació, és elegit eurodiputat i no li deixeu anar a recollir la crisi, amb què us baseu? El mateix Tribunal Suprem. Amb què us baseu? Perquè ara sí, ara no. I això tots els catedràtics, tots els catedràtics de llei penal que he sentit aquestes 48 hores, tots diuen exactament el mateix, que el Tribunal Suprem hauria de dir l'ha cagat, però molt. I el que haurien de fer és deixar-la en llibertat immediatament i si llavors demanen un suplicatori al Parlament Europeu, que és així com s'ha de fer. Ells consideren que és culpable, bueno, lo deixen en llibertat i demanen un suplicatori al Parlament Europeu, aviam si el Parlament Europeu li don la qualitat de ser eurodiputat realment amb protecció o deixa de ser eurodiputat. Llavors no podríem dir res, perquè s'haurien seguit les normes que estableix, però és que ells d'entrada diuen que no.
Sí, jo estic totalment d'acord que hauria de ser així, estic totalment d'acord, però sé que no passarà i intentaran retindre'l fins a l'últim segon, i és molt trist. Però és el que passarà, i és la realitat, i és el que veiem, i és molt trist des de fa molt temps. I
llavors què passa? Que el Tribunal Suprem no té autoreflexió? No sap reflexionar, dir que l'hem cagat molt? No,
sí,
no,
ja ho sabia, perquè, sí, ja ho no. sabia. Ho sabia més que nosaltres, sí. més que ells.
Per això, per
tota
això
aquesta gent,
que
és a dir, han fet molts estudis per sapigueu. Aquí hi ha una cosa que és evident, és a dir, oportunitats perquè l'estat espanyol acabés el problema polític de Catalunya ni té cada mes, com aquell que diu. I ara en tenia una d'esplèndida. És a dir, fotre les culpes al tribunal, en aquest cas europeu, de que aleshores no s'han fet bé les coses, per tant, ni dos segons, si aquell diu fora, els dos segons fora, i aquest i tots els altres al carrer, i s'ha acabat. I s'ha acabat el problema. S'ha acabat el problema. Problema bàsic. L'altre,
no, és que això
ja,
pot
ja seguirem a... parlant i aviam el que fem. Però tota aquesta història és un no acabar de personal inepte. Si ara els de europeus diuen, escolta, baix les lleis que hi ha aquí que s'han establert, això no s'ha fet bé, doncs bueno, doncs s'ha de suposar que si accepten aquest tribunal és perquè aquestes persones doncs tenen coneixement, no? Per tant, si aquest tribunal diu això, anem a fer aquest tribunal, perquè en acabat d'aquest ja serà... I així era
Estrasburg.
Però, bueno, sí, per tant, doncs, no cal anar-hi.
I és donar una munició.
Però Estrasburg pot tardar 2 o 3 anys
sí,
més.
Sí, sí, però és, tot el que està passant, i depèn de la resposta de la Fiscalia Espanyola a la decisió del Tribunal Suprem Europeu, li estan donant una munició a les defenses de jo m'atreviria de tots els presos polítics del procés, espectacular.
Cada hora que està passant estan donant més llenya al foc, m'entens? Perquè los, en aquests cas, els que s'han de defensar, sí, jo, la companyia, m'entens? Tinguin més recursos.
Jo això ho entenc.
És absurd. Doncs escolta, si poso l'excusa que jo he fet malament, cony, però si l'altre diu que jo he fet malament, doncs escolta, rectifico. I rectifico què vol dir? Doncs vinga, 30 segons i, aquest,
si no,
i aquests al carrer.
Si no rectifiquen i això d'arribar a Estrasburg...
Bueno,
allò és el que passarà, clar, passaran 2 o 3 anys.
Escolta, el que està clar és molt clar. És a dir, Espanya diu, escolta, aquí manem nosaltres i aquí només vinguin a tocar els collons. Així de clar.
Sí, sí, i aquí m'agradaria anar, i aquí m'agradaria... Estem entrant en l'electe final. A mi una de les coses que més m'ha sorprès, a part de la decisió d'Europa, que no tenia gens clar cap on aniria, tot i que després d'estudiar sistema constitucional espanyol entens que tant a Europa i també aquí són molt importants els tempos i les formalitats jurídiques, que és aquest tema de demanar la petició, de fer la pregunta judicial i esperar-te la resposta, cosa que no ha passat, però ara no entrarem en això. A mi una de les coses que més em va sorprendre és, es dona a conèixer la decisió del Tribunal Europeu i hi ha gent, ja sé que Twitter no ha de ser ni molt menys la referència, però les Brexit, la sortida de l'estat espanyol d'Europa, una reacció visceral i viral en els temps que estem. Valtros esperàveu una reacció així? O sigui, em diuen sí. Que no, o que no he fet bé, i el primer que dic és marxo.
Ells se queixen de que no som independentistes i ells ara volen marxar perquè un tribunal els ha dit alguna cosa que no els agrada.
I hagueren continuat i hagueren aplaudit el Tribunal Europeu si els hagués anat bé amb ells.
Sí,
però no està molt clar.
Però la sortida de dir, no, pues ara marxem. Com sí, si fos algo, un, fàcil, com sabés en el cas britànic.
Brexit 2.
I dos, oblidant coses com ara la PAC, que sembla que no afavoreix ningú i l'estat espanyol no l'hagi favorit mai o li vagi molt bé o sigui molt important pel sector agrícola. A mi és una cosa que em va deixar al·lucinat. I us ho dic així perquè...
Bueno, dic, perquè la major part de personal que està al davant és inepte i punt.
Sí, escolta, quan veus...
No hi ha cap més solució, és així.
Escolta...
Però, Anton, que estem parlant de la gent del carrer, la gent que veu que el Tribunal Europeu fa una sentència contrària a lo que pensa o a lo que sent, i lo primer que se li acut, en vez de fer una
reflexió,
una autocrítica o dir, pues, potser s'ha fet
bueno,
alguna cosa
malament, és
no, d'aquí hem de marxar.
Clar, això és desconeixement. És coneixement, això és lògic. Les masses, és igual com el vol dels tornells, m'entens? Va cap aquí, va cap allà. Vull dir, cony, fa 2 dies que hi havia majoria del PP i ara hi ha majoria socialista. Vull dir, és això. Però, bueno,
la majoria,
culpa no és d'aquesta gent.
Bueno,
teòricament, la culpa no és d'aquesta gent. La culpa és de les persones que estan tirant endavant això i que estan donant opinió i que estan, en aquest cas, justificant coses que són gairebé injustificables damunt dels papers que tothom ha acceptat.
I la premsa,
Espanya,
la premsa espanyola.
Com tots els altres, doncs ha acceptat unes coses. Bueno, la premsa espanyola no cal...
Però escolta'm, què heu d'esperar quan un alt representant de la Cambra Europea, que es diu Josep Borrell, diu el que diu?
No de la Cambra Europea, de... representant exterior de la Unió Europea.
Aquest individu és una persona. I les persones a vegades...
Però té,
doncs,
té un càrrec molt important. I que deixi Bèlgica a l'altura de la merda, com va deixar,
bueno,
en públic...
Vocabulari...
Home...
Bueno,
Escolta, aquell...
La millor, la educació que va rebre no va ser la correcta.
Està a Bèlgica, eh?
Se pot acceptar que l'educació que va rebre no va ser la correcta per estar al càrrec que sigui.
Collons, pues,
i el càrrec, bueno, i el càrrec ja està, perquè doncs amb un, doncs, mira... Això és igual com... Mira, això, si ho transpassem, si ho reduïm a l'ens local, m'entens? Doncs pot passar perfectament de dir, doncs, amb una associació, m'entens? Que busquin una persona per estar, doncs, de secretari o del que sigui, i, escolta, tu tira, va, te fots tu i ja s'arregla. És el mateix. S'ha de valorar les persones que han d'estar segons en quins càrrecs, i a més aquests càrrecs, que hi ha un protocol que diu que el que s'ha de fer i que està molt marcat, s'ha de pensar les persones que s'hi ha de posar. No s'hi pot posar quan som a persona.
Bueno, doncs pues sabeu que els hi fiquen.
Bueno, ves, perquè interessos, perquè dir, tira, posa't tu i ho arreglaràs.
Bueno, però clar,
ja
tot
està.
Això té un segon tom. Tot això, a retruc, resulta que el senyor Puigdemont i el senyor Comín seran eurodiputats.
I ja tenen l'acreditació, bueno, provisional.
Sí.
Ni més ni menys.
Però ahir els periodistes espanyols estaven preguntant instintivament. Penseu que és provisional, eh? No la teniu encara, que igual us,
bueno,
la deneguen.
Bueno,
eh?
Claro,
i el Comín, claro. Bueno.
I el mateix dia surt la inoperància, la inhabilitació del Torra.
Sí, el mateix
una hora dia. Després.
Per simplement per dir, doncs, per dir una opinió, és a dir, que tampoc no és una cosa, m'entens, d'això. Bueno. Bueno, doncs és així.
Quan fer, sí, una hora i algo que havia sortit lo dels eurodiputats, lo del Junqueras, surt la inhabilitació del Torra.
Bueno,
un any i mig per una pancada.
Senyors, ve Nadal, i després de Nadal s'acabarà l'any, i a mi m'agradaria que em diguessin un desig pel 2020, si us plau, a poder ser de caire local.
Ah, de caire local.
A poder ser, eh?
Bueno. Anton, de caire local. Fes bonic lo pessebre, demà.
De caire local, que vagi tot bé i que aleshores, doncs, ara mos posarem així, doncs, que tots els ens socials de la població, doncs, puguin arribar el 31 de desembre, doncs, amb un resultat positiu en els àmbits diferents que hi haguin.
Jo també desitjo a tothom bon Nadal, a tots els falsetans i falsetanes, sobretot també a les entitats, que n'hi ha moltes, i desitjo que la nostra residència de l'Associació Montsant estigui acabada, esperem a mig any,
és un bon desig,
i que estigui plena. Això és el que desitgem.
Gerard, alguna cosa a desitjar?
No, totalment d'acord, i com a membre d'associacions com també en tenim aquí, doncs moltes ganes, especialment, abans ho mirava, de la Casa de la Festa, que també es preveu per aquest 2020.
Això, sí.
Moltes ganes, molta il·lusió també, i que totes les entitats i associacions puguin tirar endavant, com deia l'Anton molt bé, i que tinguem un any sense cap problema greu, que tinguem aigua, que tinguem tot el que haguem de tenir.
I amb un disc al carrer, no?
I a veure si és veritat. Això ja és més personal, sí, que municipal.
Això ja en parlarem.
Però sí.
Bueno, no deixa d'afectar la gent.
Bueno, sí, també, sí. Un desig a nivell de Catalunya també el podem dir, no?
Sí, sí. Però ràpid, que se m'acaba el temps.
Que els presos polítics siguin alliberats una punyetera pegada.
Jo en diré un de genèric. Salut i feina.
No està gens malament.
Tu tens algun desig, Jordi?
Jo sí, clar que en tinc algun, que puguem tornar a retrobar-nos aquí, que hi hagi un equip de valents i valentes que vulguin encapçalar aquesta hora del vermut a partir del setembre del 2020.
Perquè ell plegue.
Perquè un servidor ja ha dit que farà un pas al costat. Que hi hagi, que les entitats... M'ha agradat molt el desig que heu fet tots tres d'aquestes desig per les entitats, que són al final el que mou els municipis i fins i tot les comarques, que a nivell musical totes les entitats, grups, petits o grans de la capital del Priorat, sigui un gran any aquest 2020, ja que s'està fent molta feina i jo entenc que s'està fent força bé, i que passeu unes molt bones festes a casa vostra. Nosaltres hi tornem, però no serà ja fins al mes de gener, per això el que toca, el bon Nadal, el bon Sant Esteve, el bon inici del, el bon tancament del 2019, perquè no hi ha res millor que per començar les coses que acabava bé les velles, i tornarem amb moltes ganes i molta il·lusió. Que ho passeu molt bé.
I el bon programa de Quintos.
I això, veus, sort que tinc a tu, Gerard, que si no, no hi pensaria. Bueno, també ho diu perquè allà estarà al darrere.
Sí.
Nosaltres tancem la programació habitual dels dissabtes a Ràdio Falset, però el dia 25, a partir de les
6 de la tarda, més o menys.
A partir de les 6 de la tarda, perquè, clar, tenen dinar familiar tots i totes.
Sí, sonen les Nadales també per Ràdio Falset, dels nens,
també,
del col·le.
També, cosa important, escoltin les Nadales del Col·legi Públic Antoni, dels nens i nenes del Col·legi Públic Antoni Vilanova.
Visitem
i a partir de les 6 de la tarda, sí, ara hi anem als pessebres. És que jo volia fer-ho cronològicament, però ja m'ho he oblidat. Sempre em feu el mateix. Demà hi ha el tema de posar el pessebre.
Demà posar el pessebre a les 10 amb la col·laboració de la Carenyena, una nova entitat de gent amb enventa.
A Sant Gregori,
a Sant Gregori,
Sant Gregori.
Encara hi és.
Tots els que vulguin participar, és a dir, a nivell familiar i tot això, porten figures i tal. A partir de les 10, és a dir, benvinguda per aquest grup de dones, bàsicament, de l'associació. I aleshores, doncs, bueno, se farà el pessebre, doncs, al posto, doncs, que tothom decideixi allí i es posaran les figures. Per això se demana que la gent, doncs, col·labori i porti figures. El naixement, en principi, ja hi és, vale, ja el tenim preparat, però, doncs, bueno, les altres figures són des de la manera de col·laborar la gent amb això. I aleshores, doncs, bueno, el dia de Nadal i Sant Esteve, doncs, entre quintos, doncs, es pugui visitar els pessebres aquests que hi ha per les cases.
A les 6 de la tarda escolteu la ràdio, programa de Nadal / Quintos 2001, perquè són els que celebren, són la quinta de la tenació que els hi toca, i recordar del programa, doncs, home, que hi haurà entrades al Vall de Quintos,
i
que sempre és interessant
escoltar
i col·laborar amb aquesta tradició.
Ens passaràs a veure, Jordi, o no?
És probable.
Vinga,
si
va,
no,
ja, faré, ja està, ja ho has dit, eh?
I si no, us faré un truc, no preocupis. Vinga, que alguna cosa que...
Una mica d'algo serio ha d'haver el programa.
Sempre, sempre. Tu ja saps que quan m'hi poso, si no, recordeu el mes de maig el debat electoral. Res més per la nostra banda, reiterar que passeu unes bones festes, unes bones vacances aquell que el tingui, i al gener hi tornarem amb totes les ganes i tota la il·lusió. Adéu-siau.
Molt bones festes a tothom.
Adéu, bones festes.
Adéu.